Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'exresponsable d'organització de Convergència, Francesc Sánchez, ha quedat en llibertat. Els fiscals anticorrupció han revisat avui, i de fet ho continuen fent, la documentació confiscada ahir en les detencions arran de l'operació Pica contra el finançament irregular de l'antiga Convergència, relacionada amb el 3%. Els altres detinguts estan pendents de declarar, mentre que Francesc Sánchez, com dèiem, ha quedat en llibertat. En sortir de la comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona, s'ha mostrat tranquil i ha explicat que ha rebut un tracte excel·lent per part dels agents, alhora que ha decidit no declarar, segons assegura, perquè no té prou informació sobre la mateixa detenció. Des del PP es diu que Espanya no ens roba, sinó que qui robava els catalans era Convergència Democràtica. El vicesecretari de Comunicació dels Populars, Pablo Casado, ha acusat Convergència de robar els catalans. Ha estat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya en què Casado ha fet referència a la frase «Espanya ens roba». El vicesecretari de Comunicació ha afegit que, per molt que canviï el nom del partit i els seus responsables, sorgeixen nous indicis que hauran d'explicar. Canviem de qüestió. Es fa avui la cimera de caps d'estat o de govern de la Unió Europea a Malta. El tema estrella és Líbia. Un cop tancada la ruta dels Balcans per als refugiats arribats des de Turquia, ara es pretén tancar la ruta d'aquest país. Els experts en drets humans de l'ONU i de Metges Sense Fronteres, però, s'oposen a la devolució d'immigrants al país del nord d'Àfrica. Diuen que és una nació insegura on refugiats i immigrants són sovint maltractats. Aquests especialistes recorden que el dret internacional prohibeix la devolució de persones a un territori on la seva vida o llibertat corrin perill i on puguin patir discriminació. Al centre de París, d'altra banda, un home armat amb un ganivet ha atacat un soldat. El militar ha respost disparant i l'assaltant ha quedat ferit. Els fets han passat cap a les 10 del matí al costat del Museu de Louvre i la policia ha acordonat la zona i ha tancat el museu al públic. Segons la policia, l'agressor ha cridat «Alà és gran». Els agents afirmen també que no s'han trobat explosius. El ministre de l'Interior francès, Bernard Cazeneuve, ha dit que aparentment es tracta d'un fet de caràcter terrorista. El ministeri havia afirmat abans, a través del Twitter, que es tractava d'un greu incident de seguretat. I la Fiscalia Anticorrupció ha decidit reobrir el cas de la Caixa B del Partit Popular. La Fiscalia demana al jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que investigui Correa i l'expropietari de la constructora hispànica, Alfonso García Pozuelo. La Fiscalia ha presentat un informe sobre les peticions que van fer les acusacions d'Esquerra Unida i Adade, que demanaven que reobrís la investigació després de les declaracions de Francisco Correa, que havia acusat diverses empreses de pagar suborns al PP en el judici del cas Gürtel. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Més notícies durant el Mirador de l'Actualitat a partir d'un quart de vuit i també a les 8 del vespre. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, avui divendres, amb el Lluís Torrelles i tot l'equip.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el viatge. T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Vols anar a la preestrena de la comèdia francesa de l'any, Manual de un tacaño?
¿Sigue siendo tan tacaño?
No, para nada.
Te recuerdo que me dejaste el día antes de mi cumpleaños por no comprarme un regalo.
Fue una coincidencia.
RadioEstel.cat i els cinemes full del Centre Comercial Esplau t'hi conviden. Serà el dijous 9 de febrer a 8:45 del vespre al Cines Full. François Gautier és un virtuós en la seva feina i un absolut tacany. Què diríeu d'algú que il·lumina casa seva amb els fanals del carrer, que veu la televisió del veí en prismàtics i que el seu millor amic és el director del banc? Si voleu partir-vos de riure, entreu a RadioEstel.cat, ompliu les vostres dades i podreu guanyar dues invitacions per persona per la preestrena. Teniu temps fins al dimarts, dia 7. Manual de un tacaño s'estrena en cinemes el 17 de febrer.
Ràdio Estel.
Tot just passen 5 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. Sigueu molt benvinguts una tarda més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres 3 de febrer del 2017, no 2016, com el passat divendres que vaig dir 2016, doncs no, 2017. I estem contents, estem feliços perquè una tarda més estem amb tu. Avui, com sempre, cinema, llibres, teatre, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, cultura popular amb l'Albert Torres, també una miqueta de tecnologia amb un servidor, amb el Lluís Torrelles. Però abans de tot això, us he de recordar, com sempre, els nostres contactes. Tenim les línies telefòniques obertes des de ja mateix perquè truqueu, feu els vostres comentaris, ens envieu correus, ens cerqueu a les xarxes, ho teniu tot al vostre abast. En primer lloc, els telèfons 93 409 2771 i 93 409 2772. Preneu nota, 93 409 2771 i 93 409 2772. A les xarxes, a més, ens trobareu al nostre perfil de Facebook, que es diu Com el programa, Estem amb tu a Facebook, i també teniu el nostre Twitter, que es diu Estem amb tu Ràdio. Estem amb tu Ràdio al Twitter. I ara, dit tot això, sí, comencem. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, un divendres més amb nosaltres. Molt bona tarda, molt
benvingut. Hola, bona tarda, Luis. Sí, un divendres més, amb estrenes i amb notícies.
I amb notícies, sí, perquè mira, ara mateix et volia comentar que teniu... Escolta, bon divendres. Acabo de llegir que el Congrés ha aprovat aquesta reducció de l'IVA als cinemes del 21%, que era el que teníem fins ara, al 10%.
Sí, senyor, era una petició que fa molts anys que estava demanant-se al govern i, evidentment, també al Congrés. I sembla ser que al final s'ha aprovat.
Però bueno, però tu...
que l'IVA cultural del cinema baixa del 21 al 10, o sigui, 11% menys.
Però això ens afecta, o sigui, això
aquí està la pregunta del milió. Jo no ho sé si realment les entrades baixaran aquest 11%.
Clar.
No ho sé, també ha baixat el 4%, que és l'IVA més reduït. Els diaris, els llibres tecnològics, els e-books i les revistes. Jo no ho sé si això es veurà amb el preu final que té que pagar el consumidor. O sigui, un diari, que saps que en certa mida, ja ho sé que els diaris tenen problemes, però la butxaca diària de compres un diari cada dia, si sumes tot un mes...
Home, no està pas malament.
Inclús els dissabtes i diumenges que puja el preu, i després, evidentment, al cinema, a veure quin percentatge es veu a les entrades, perquè, clar, si tan sols posen un 5% menys, vol dir que continuaran guanyant els exhibidors.
No, guanyaran una miqueta més, fins i tot,
clar,
no?
Una miqueta
tenen
més,
un marge
perquè
extra.
Pondran el 6% que no tenen que pagar, amb la qual cosa, bueno, no ho sé. Això, mira, jo, mitjançant aquests programes que tenim els divendres, intentaré que vingui alguna persona de la indústria.
Vinga, va.
Perquè pugui explicar millor que jo el que serà aquesta reducció del 21 al 10.
Em sembla molt bé. Per tant, ens ho apuntem aquí.
Jo ja la tinc apuntat a la meva agenda.
Molt bé.
A la meva agenda neuronal ja la tinc apuntada.
Molt bé, doncs
bueno,
vinga.
Comencem amb una notícia luctuosa, perquè ha mort la famosa actriu francesa Emmanuelle Ribard. Va morir de 89 anys, tenia un càncer. I cal recordar que aquesta dona va ser la inolvidable protagonista d'Hiroshima Mon Amour, aquella famosa pel·lícula d'Alain Resnais, i que últimament, amb 85 anys, la van veure a la pel·lícula Amor de Haneke, on tenia una meravellosa relació d'amor amb el seu home també octogenari. Per tant, una pèrdua molt important d'una de les grans actrius que va fer cinema, teatre i televisió a França i que tenia una dimensió internacional suficientment reconeguda. I una molt bona notícia pel cinema espanyol, on que sigui centrada en la figura del Pedro Almodóvar, perquè el director de cinema Pedro Almodóvar ha estat triat per presidir el jurat del proper Festival de Cinema de Cannes. Mm. És important perquè presidir un jurat, diguem, de la part oficial, de lo que és la secció oficial, sempre és una nominació important. No és reconèixer la seva internacionalitat, la seva categoria com a professional del cinema, no? I en aquest sentit jo penso que s'ha de donar importància al fet de que Pedro Almodóvar, que últimament estava, diguem, molt a la reserva, que no sortia massa, pues Cannes, que és un festival de molta categoria, juntament amb Venècia, són, jo diria, després està Berlín en tercer lloc, els festivals més importants que es fan a Europa, pues és important que en aquesta 70a edició, a més, 70 anys del Festival de Cannes, pues llega el senyor Pedro Almodóvar i estarà davant del jurat internacional, lo qual vol dir que és un privilegi, ho ha reconegut el propi Almodóvar, que té ara 67 anys i que ha dit que estava molt feliç de poder celebrar aquest aniversari del Festival de Cannes de 70 anys d'aquesta manera tan privilegiada. Cal recordar que va guanyar el premi al millor director de Cannes el 1999, que mai va guanyar la màxima premi, que és la Palma d'Or, però que ja va ser membre del jurat en el Festival de Cannes del 92. Per tant, té una bona relació amb el Festival francès, per tant, molt interessant aquesta nominació. Per mi és una nominació important que ha tingut el Pedro Almodóvar. I parlem de que demà dissabte, dia 4 de febrer del 2017, ja es fan els premis en Goya. Curiosament, no es fa el diumenge, normalment sempre es feien diumenge, aquest any se fan el dissabte, lo qual és d'agrair, perquè així es pot descansar el diumenge.
I el dilluns
pots arribar tranquil·lament. Cal dir també, i podem avançar, que el dilluns tindrem un programa d'una hora especial dedicat als premis Goya, amb el que ha estat la cerimònia, els guanyadors, i que tindrem companys de la professió per donar la seva mirada, la seva opinió. I també dic que justament aquest passat diumenge es lloraven els Premis Gaudí, que són l'avançament dels premis que comencen a donar-se. Els Gaudí es van donar el diumenge passat, aquest dissabte, dia 4, es donen els Goya, i l'últim diumenge del mes de febrer, que és dia 26, si no recordo malament, es donen els Premis Òscar, amb la qual estem davant de tot un mes de premis, que és normalment el mes de febrer, a més que també comença ja el Festival de Berlín. O sigui que el cinema ja està efervescent.
Sí,
no?
Sí, tenim un mes
i
important.
I justament perquè puguem parlar de lo que ha estat aquesta cerimònia, aquest lliurament dels Premis Gaudí, tenim a l'altre costat del telèfon un bon company i un extraordinari crític i estudiós del cinema, com és el Carles Mir. Carles.
Hola, Miguel.
Hola, guapo.
Bona tarda.
Bueno, tu pots fer una valoració de lo que ha estat aquesta cerimònia,
sí,
i sobretot una valoració dels premis. Com veus aquests premis del Gaudí?
Bueno, repartits. En principi, clar, El monstruo vino a verme. Tu saps que el Gaudí hi ha millor pel·lícula en llengua catalana i millor pel·lícula en llengua no catalana.
Uh-huh.
En llengua no catalana es va portar 8 premis, Un monstruo vino a verme.
O sigui, que va arrasar.
Del Bayona, que va arrasar.
Mm-hmm.
Jo crec que és una mica massa.
Ja, jo també.
Pel·lícula de llengua.
Bueno, escolta'm, Carla.
Digues.
Els Oscars no tenien una nominació.
Ah. Els Goyas.
No, els Oscars. No, els Oscars.
Els Oscars no.
No, i en canvi és una producció internacional.
Sí.
Com que estigui dins dels Goya i dins dels Gaudí, no sé, és una cosa molt curiosa el tema de Un monstruo vino a verme, perquè jo pensava que tenia nominacions pels Oscars.
Bueno, però la de Spielberg, Mi amigo el gigante, tampoc té.
Sí.
Clar, són pel·lícules...
Bueno, llavors, fem un repàs al palmarès. A tu et sembla ben donat aquests premis? Jo tinc un premi que me xirria una mica. No sé si a tu també.
Bueno, millor pel·lícula en llengua catalana és La propera pell,
sí,
d'Isaac Lacuesta i Isa Campo, que va obtenir 3. A la millor actriu, Emma Suárez, que em sembla molt bé, perquè ho fa molt bé, i la millor pel·lícula, també.
I el millor guió.
I sí, i el
millor guió. Millor guió i millor protagonista.
Premis importants.
Sí, els
perquè
premis,
els 8 diguem... del monstruo vino a verme, clar, la majoria eren tècnics.
Bueno, té el premi també al millor director, en aquest sentit, el Bayona
va
ser considerat com el millor director per damunt d'altres directors catalans que han fet pel·lícules en català, per dir-ho així, no?
Sí. Jo crec que es tenien que arriscar més, perquè ja que són uns premis així locals, i per exemple, hi havia una pel·lícula que vam veure al Festival de Bagú, que es diu Callback,
sí, que no ha tingut
que no,
ningú
que estava nominada a millor pel·lícula. Després hi ha una altra que es diu 100 metres, que també és interessant, bueno, i després la del Albert Serra, la sí, mort de Lluís XIV.
Que ha tingut un premi, diguem, especial, no? O ha tingut el premi, no, de maquillatge o de caracterització, em
sí,
sembla, no?
Sí, sí.
Però, bueno, tu deies 100 metres, ha tingut dos premis, la millor actriu secundària,
sí,
Alexandra Chiguel Jiménez, i el millor actor secundari, el conegut i, evidentment, magnífic Carla Rejalde, que faci el que faci sempre està
sí,
bé.
Sí, clar. És com l'Eduard Fernández, que s'emporten tots.
Clar, l'Eduard Fernández també s'ha portat un, el millor protagonista masculí per L'Hombre de les Mil Cares.
Sí, que estava nominada la seva filla, curiosament, també.
Ah, també, sí.
Després de documental, ha guanyat Alcaldessa.
Aquest reportatge...
Hi ha un altre molt interessant que veurem la setmana que ve, que és Vigas por Vigas. I després jo...
Està feta per la seva filla, no?
Sí. I el que a mi m'agrada més és el de sobre Xavier Cugat.
Sí, és molt maco.
Que ho van passar per TV3 fa poc.
Com es diu? No sé què, Maracas...
Sexe, Maracas i Chihuahuas.
I Chihuahuas, exactament. Ah, sí, és molt interessant.
Fabulós.
Sobretot perquè recupera la figura d'un personatge català de fama internacional que va sí, triomfar a Broadway, a Hollywood, a tots els llocs.
Bueno,
universal,
i a més,
eh?
És que... No està ben considerat, deien que si era molt, que si vivia al risc, que si
bueno,
anava
però objectivament
daurat.
Va projectar el país fora de Catalunya.
Ell va ser el que va introduir la salsa a Estats Units,
sí,
als anys 30. Va començar dormint al Central Park quan tenia 8 anys i a partir dels 12 anys ja va començar a tocar el violí. Després va fer quantitat de pel·lícules, bandes sonores, actuacions en viu... Bueno, era un gran músic. I només es recorda d'ell pues, les 5 dones, la Belén i les 4 més, i tal i qual. A més, era molt bon dibuixant, també.
Sí, tenia una gràcia per fer caricatures
sí,
magnífiques.
I bueno, aquest documental el recupera, sí, recupera tot.
Tornem als premis. La millor pel·lícula europea va ser molt fàcil perquè ell... Del Paul Verhoeven és una obra mestra.
Bueno,
sí,
a mi ja
a tu no t'agrada, però és una obra mestra. I jo, el premi que em xirria una mica, amb tots els respectes
sí,
per la seva guanyadora, que va ser la meravellosa, i jo estic enamorat de la seva veu, que és la Sílvia Pérez Cruz,
sí,
que va guanyar el premi Gaudí a la millor música original.
Sí.
Jo, la veritat, estant el Fernando Velázquez, que és un compositor de música de cinema, de bandes sonores,
sí,
em sembla que és un premi una mica per poder... El que tu deies, estaven molt repartits, com intentar, diguem, complaure
a tothom,
no? I ja que parlàvem de la mort de Lluís XIV,
sí,
va tindre dos premis. Jo deia tan sols maquillatge i perruqueria, però també va tindre vestuari, cal dir que...
També vestuari, de la Roseta...
En aquest sentit va...
Garrat, sí,
és un treball
una noia
molt
de
interessant,
Cadaqués,
sí,
que va començar, pues, així, d'ajudanta, de modista, no sé què, i mira, se'n van portar el Goya, sí, sí.
Sí, sí. O sea, a tu vas veure la cerimònia, què et va semblar?
Sí.
Correcta, llarga?
Bueno, la cerimònia, bueno, l'escenografia, la veritat
Bruno,
que no m'agrada massa.
Com lo va fer, el Bruno Oro? Jo no la vaig veure. El Bruno Oro com va anar?
El Bruno Oro bé, però tampoc és allò que diuen el mestre de cerimònies, que té tota la responsabilitat de la gala. El mestre de cerimònies té 4 intervencions, perquè després van sortint els famosos que van donant premis,
sí,
una
clar,
veu
sí,
en off els anuncia, després hi ha els números musicals, que va haver-hi molts, va sortir la Marina Rossell, els Amics de les Arts, o sigui que el mestre de cerimònies tampoc és tan imprescindible ni tan... M'entens?
No és tan protagonista com en altres premis, per dir-ho així, no?
Sí.
En aquesta edició, que recordem que aquesta edició era la 9a edició dels Premis Gaudí.
Sí, són molt joves. El millor de la gala va ser el discurs de Josep Maria Pou, que li van donar
el
Gaudí
honorífic. El Premi Honorífic.
Que va ser un discurs impressionant.
Et puc explicar que he intentat tindre el Pou, però no he pogut trobar-lo. No sé si és que està treballant molt,
sí,
està fora de Catalunya, perquè l'he trucat a casa, que afortunadament tinc el seu telèfon, però no l'he pogut contactar.
Bueno,
perquè...
ahir estava aquí perquè va anar a la Filmoteca,
ja,
que li
mira,
van fer també un homenatge.
Sí, ahir li van fer un homenatge a la Filmoteca, justament amb motiu d'aquest premi important que li va donar
sí,
l'Acadèmia de Cinema
Català.
Sí, li va anar
el director, li va preguntar, bueno, ja amb temps, no?, per programar-ho, la seva pel·lícula... Ell és gran amant dels musicals.
Sí.
I com ara...
I van fer una pel·lícula meravellosa, eh?
Una altra vegada de moda, per això de La La Land,
sí.
Pues van passar ahir La Calle 42.
Que és el gran musical de, diguem, dels musicals primitius.
Sí, dels primers, dels
anys primers, 40. Dels primers, sí, sí, sí.
Sí, sí. O sigui que sí, sí que deu estar a Barcelona.
Pues mira, jo he intentat poder-li tindre el telèfon avui i no he pogut. Ho sento perquè és una persona meravellosa que estimo molt i que m'hauria molt agradat poder parlar de lo que és un premi molt merescut. Lo que més important, suposo que estaràs d'acord, que va fer una menció molt significativa al Ventura Pons,
sí,
pels bons papers que li ha fet.
Ah, això mateix.
I que li ha donat per fer en cinema, i això és molt important.
Sí, sí, sí. I després també el discurs de la presidenta de l'Acadèmia, d'Isona Passola,
sí, Isona
també
Passola,
va estar molt bé.
Bueno, perfecte.
O sigui que podem... va ser una cerimònia que va durar 2 hores i pico.
Bé, una bona durada.
I va estar,
ni massa
va estar,
llarga, ni massa
curta.
Va
estar bé, sí, sí.
Molt bé, Carlos Mir, pues moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Vale.
Sempre la teva opinió és molt interessant i ja saps que tens una cita pel proper dilluns.
El dilluns a les 5.
Per parlar dels Goya.
Dels Goya.
Estem de premi a premi, tiro perquè me toca, eh? Com
molt
es diu
bé.
A l'Oca.
Bon cap de setmana.
Vinga, igualment, Carlos. Adéu-siau. Adéu.
Adéu, Carlos, vagi bé. Doncs, Miguel Fernando, anem a la publicitat i tornem de seguida.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu, l'Odissea de la Veu, cada setmana a la mitjanit de dilluns a dimarts a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero, l'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
A l'Hotel de Serres t'esperen 3 espais únics pels teus moments únics. El Sueño, la nostra terrassa a l'àtic, amb bar, piscina i vistes al Mediterrani. Lenin, perfecte per un cafè a mig matí o per tastar els millors còctels amb la música del nostre DJ. I el privat del nostre restaurant, l'Informal, amb capacitat de fins a 120 persones, on tastareu la millor cuina del xef amb estrella Michelin, Marc Gascons. 3 espais totalment privatitzables pels teus moments més especials. Descobreix tot el que l'Hotel de Serres t'ofereix a hoteldeserresbarcelona.com i al 93 169 1868.
Ràdio Estel.
I quan passen 23 minuts sobre les 5 de la tarda és el moment ara sí de parlar de les estrenes d'aquesta setmana amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Miguel Fernando, què ens portes avui?
Bueno, pues mira, avui hi ha 9 estrenes, és una xifra bastant normal.
Normaleta, sí.
I cal dir que des que hem començat, el promig són de 10 estrenes cada cap de setmana.
I hem tingut alguna amb 14
la setmana. Sí, hem tingut algunes de buixeries.
Mare meva.
Jo penso, bueno, ara estan arribant moltes de les pel·lícules que estan nominades als Oscars, perquè normalment és, diguem, lo que es fa habitualment, de que totes les distribuïdores esperen justament a que hi hagin les nominacions per fer les estrenes, perquè la nominació
desperta
l'interès de l'espectador per veure, bueno, aquesta està nominada, tantes, eh? Mira, jo he fet una tria de tres pel·lícules. Curiosament, no sé per quina raó, jo sabia que dos d'elles estan en versió doblada, però el que tenim de tràilers són les tres en versió original subtitulada, amb la qual posarem tan sols un petit fragment perquè cada oient pugui entendre, pugui interpretar una mica de què va la pel·lícula.
Sí, el to.
Sí, exactament. S'estrena una pel·lícula que jo no he pogut veure perquè la distribuïdora no ha fet passe. S'estrenava aquest matí, clar, al cinema Sicària, però aquest matí jo tenia passes d'altres pel·lícules que tinc per el proper divendres o el divendres dia 17, no? Per tant, no es pot veure tot, que és Manchester frente al mar. És una pel·lícula que arriba amb molt bones crítiques, diuen que és una pel·lícula meravellosa, en quan jo la vegi, però en tot cas la recuperaré
sí,
perquè els clients d'Estem amb tu puguin tindre també una mirada personal meva. Però vull començar amb una pel·lícula que sembla que per mi és la millor, que és versió original subtitulada. M'han dit que també hi ha còpies doblades, però no he pogut parlar amb la distribuïdora. El que em va afirmar que hi havia un tràiler doblat al castellà no l'he pogut trobar, que es diu Hotels Europa. És la darrera pel·lícula d'un director extraordinari, Danis Stanovic. Recordem que té dues pel·lícules molt importants, La mujer del chatarrero, que és una pel·lícula molt interessant sobre el seu món, ell és de Sarajevo, i una altra pel·lícula sobre la guerra dels Balcanes, que també era una pel·lícula molt dura perquè passava justament amb el front de les trinxeres i de la violència que hi havia en aquell moment, no? Per tant, és un director molt interessant, molt autor, en el sentit de que quan explica una història la vol explicar fins al final, en el sentit d'analitzar molt el que està explicant. I en el cas de Hotel Europa, l'acció passa l'any 2014, justament quan un hotel de Sarajevo, l'hotel que es diu Hotel Europa, està a punt de rebre una important visita de mandataris, de polítics, que van a la ciutat de Sarajevo per celebrar el centenari de l'assassinat de l'arxiduc Francisco Fernando. Recordeu que aquest assassinat va provocar la Primera Guerra Mundial, va ser el desencadenant de la Primera Guerra Mundial, no? I tot això serveix per pintar que aquest Hotel Europa seria una metàfora de com està Europa. És a dir, l'hotel té tres parts, que són els subterranis, que hi ha la màfia, on es juga, hi ha striptease, hi ha droga. Hi ha a l'hotel, on arriben els invitats, entre ell un actor que té que fer la cerimònia de celebració d'aquest centenari, que és un dels actors més importants que hi ha a França, com és Jacques Weber, que està en una habitació ensaixant com té que fer el discurs d'aquest recordatori del centenari. I després està a la part de dalt, el que podria dir-se el terrat, on una periodista està entrevistant a diferents historiadors i especialistes sobre la història de Sarajevo i sobre la història de l'assassinat de l'arxiduc Francisco Fernando. I a partir d'aquí hi ha de tot. Hi ha els treballadors de l'hotel que volen fer una vaga i una manifestació perquè porten dos mesos sense cobrar. Hi ha els mafiosos del subterrani que juguen a cartes i que són violents i que volen pressionar violentament els huelguistes. Hi ha els polítics corruptos, hi ha els funcionaris i hi ha el personal, diguem, treballador, a la cuina, a la lavanderia, que és on pateixen més aquesta situació. Pel·lícula molt interessant. Ja sé que és en versió original subtitulada, la que jo he vist, però jo la recomano. Jo penso que veure cinema subtitulat tampoc distrau tant i pots entendre molt bé la pel·lícula.
Això ho diu, família, perquè l'altre dia, el divendres passat, vam estar discutint a micro tancat, que jo li deia, jo crec que el subtítol...
No, les pel·lícules s'han de veure... I més quan parlen idiomes que no són idiomes coneguts, vull dir, que són molt exòtics, no? Jo penso que el cinema xinès i japonès no es pot traduir mai, no, perquè tenen una forma gutural. Tu fas doblatge, Lluís.
Jo sempre tindré una opinió...
No, clar, però no pots donar el mateix to, per més que sigui un molt bon doblador, a com parlen els japonesos i els xinesos. És impossible.
Clar, però tampoc ho pots entendre. És a dir, per tu...
Però lo pots llegir, pots traduir...
Sí, però...
Sí, però
pots... Però el valor de la versió original, quan la veus, si no t'aporta res perquè no ho entens, a mi un crit d'un xinès, no m'aporta res...
I l'expressió et porta molt.
L'expressió de la cara, sí, home, clar, però clar. Això també s'emporta... O sigui, bueno, això es porta al doblatge.
Opinió interessada.
canviem de tema, que estem debatint aquí un tema que no.
Escoltem un fragment d'Hotel Europa, tan sols perquè puguin tindre una idea de per on van els trets.
Hello? de verdad.
Bueno, el tràiler aquest comença quan justament l'actor Francesc Weber arriba a l'hotel i demana una habitació, no? I després ja passem a la situació dels mafiosos que estan amb els subterranis d'aquest hotel on es juga, i és una mena de diguem, aquesta Europa corrupta, no? que malauradament tenim que viure, no? Però, per tant, pel·lícula molt interessant. Anem a la segona, és una pel·lícula petita, és una pel·lícula que es diu... Un títol molt llarg. El dia més feliç en la vida d'Ali Mackie, del director finlandès Jukka Gyllenhammar. Tenint en compte que el cinema finlandès no arriba, és una pel·lícula molt interessant perquè, en primer lloc, està basada en un personatge real. És la història d'un boxejador de l'any 1962 finlandès, Ali Mackie, que s'enfrontava al campió mundial nord-americà David Moore. Llavors, és la història de com aquest home, que és un forner d'un poble petit, però que fa boxa per afició, però que lo veu un representant, un manager, lo vol explotar, lo porta al cinqui... Llavors es veu tal, ell té una noia amb la que se'l vol casar, i de cop i volta es dona compte que lo seu no és la boxa, no? I per això, la decisió que toma ell, que es diu el dia més feliç, la decisió de dir, no, jo vull tornar als meus orígens, al meu poble, a continuar a ser forner i estar amb la dona que estimo. Una pel·lícula rodada en blanc i negre, amb la qual clar, això ja és un hàndicap per segons quins espectadors acostumats al cinema en color, sobretot per la televisió, perquè evidentment marca molt quan t'acostumes a veure color. El que passa és que jo tinc una teoria, no sé si tu estàs d'acord, hi ha gent que sí que està d'acord amb mi, que el color, que el blanc i negre és un color. El blanc i negre és un color també. Un blanc i negre és un color.
És una teoria curiosa.
Perquè juga amb la llum, juga amb les ombres.
Sí, no, ha de jugar només amb això. I a més, hi ha coses, anècdotes molt curioses de pel·lícules que es fan en blanc i negre que, tenint en compte això, hi ha colors, com el vermell de la sang, que ho fan amb un altre color, realment.
Exactament,
no? Que
perquè pensi, sembli més negre, més espès.
Això mateix, això mateix.
Home, hi ha una cosa clara. El blanc i negre... en un moment determinat va ser el que va crear l'expressionisme. Uh-huh. L'expressionisme sí. Alemany, que després va influir sobre el cinema de tot el reste del món, especialment als Estats Units.
El gabinet de Dr.
Justament, Caligari. Justament nascua d'aquest xoc de llums i d'ombres, que és el blanc i negre, no? Però pel·lícula, per tant, molt interessant, de la qual també escoltarem un petit fragment, perquè, com dic, està amb això, en finlandès. És una pel·lícula, en certa mida, fins i tot la duresa de la boxa, és una pel·lícula, en certa mida, romàntica, sobre que poden més els sentiments que potser la fama i el triomf, no? A mi em sembla una pel·lícula molt interessant i jo la recomano als bons aficionats al cinema. I acabem amb una pel·lícula que es diu Urban Hymn. Aquesta pel·lícula segur que s'estrena també doblada, però tan sols tenim el tràiler en anglès, perquè és una pel·lícula que transcorreix amb el Londres de l'estiu del 2011, quan hi ha unes revoltes socials, i és la història de dos noies, Shami i Leanne, són dos adolescents marginades que estan amb un... Evidentment, marginades vol dir famílies trencades, pares alcohòlics, vull dir, situacions molt dures, que estan vivint en una mena de residència perquè són menors d'edat i encara no poden anar a la presó, quan la qual si fan alguna disbarat van a la comissaria, però després arriben els monitors i els responsables i les treuen, no? I és la història d'una dona que es converteix amb assistent social d'aquesta residència, que acaba de patir una pèrdua, que això li porta a voler ajudar a la gent jove, una pèrdua personal molt important, que inclús crea un conflicte amb el seu home, que també ha tingut la mateixa pèrdua, no diré més. I llavors ella es fixa amb la noia que es diu Gemi, que és una noia negra i que té una veu meravellosa. I com ella canta amb un cor, per poder treure a Jami de la mala influència de la seva companya, que és companya de tota la vida, la fica en aquest cor. I nosaltres, justament, hem triat un fragment on es pot escoltar el cor, que és molt maco. Cal dir que la pel·lícula està dirigida pel Michael Caton Jones, un director del que recordaran pel·lícules com Instinto Básico 2, Rob Hoy o Memphis Belle, i que té com a protagonistes a la Letizia Bryant i a Isabella Langland. Per tant, escoltem aquest cor, que és una de les parts boniques perquè la música de la pel·lícula realment és molt interessant.
When you get tired of managing people's lives...
They're not people, David. They're children.
So when you sing, does it help you to forget?
Why don't you tell me how you feel when you sing?
It feels different. All the shit stuff just disappears. I can be anyone. I can go anywhere. Even if it's just for a moment. So happy.
And if you find any trace, I'll be standing in the right place.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Aquest vespre a Ràdio Estel, després del mirador de l'actualitat, a les 8, la veu dels animals. A les 9, bàsquet al dia. A les 11, l'art de la reflexió. I a la mitjanit, tocs de cultura. Els teus vespres a Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la. Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem després d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Mira, avui em dirigiré especialment a les senyores, perquè, com que ja sabem les que hem arribat o hem superat aquesta edat, entorn dels 45-50 anys, el cos de la dona experimenta una sèrie de trastorns i molèsties molt coneguts, com els fogots, insomni, sequedat vaginal, etc., degut a una sobtada disminució dels nivells hormonals. És el que anomenem menopausa. Però sovint no som tan conscients de que l'arribada de la menopausa comporta també una problemàtica molt més rellevant pel nostre cos, l'augment de la pèrdua de col·làgen. Com hem dit en altres ocasions, el col·làgen és la proteïna més abundant i estesa del nostre cos, i la que porta resistència a molts teixits orgànics, com els que formen l'articulació, ossos, dents, pell i el teixit que protegeix músculs i òrgans. El resultat de la pèrdua de col·làgen d'aquests teixits es tradueix en dolor a les articulacions, pèrdua de massa dels ossos i envelliment de la pell, entre molts d'altres. Per això és tan important que les dones, a partir dels 40 anys, complementem cada dia la nostra dieta amb Colnatur. Gràcies a la seva proteïna col·làgen, que és assimilable i pura, i a la vitamina C, que potencia el seu efecte, Colnatur contribueix al manteniment d'ossos, músculs, articulacions, dents i pell, alentint els processos d'envelliment que comporta la pèrdua de col·làgen. Us recomano que preneu cada dia, com ho faig jo mateixa, perquè la vostra salut ho val.
Restaurant L'Informal, de l'Hotel de Serres. Un passeig per la cuina tradicional catalana amb idees renovades. Productes de mercat i de primeríssima qualitat per una carta adaptada a la temporada de cada producte. L'Informal, un restaurant d'aquí pels d'aquí. Perquè gaudir de la nostra millor cuina no té per què costar tant. Descobreix la cuina de L'Informal a hoteldeserresbarcelona.com i al 93 169 1868.
Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
De dilluns a divendres al vespre tens una cita amb l'actualitat del dia a Ràdio Estel. És el mirador de l'actualitat, un espai de diàleg plural i obert per explorar allò que passa i intentar saber per què passa. Una mirada de tot el que ha passat en el món social, polític, econòmic, cultural i religiós. Una tertúlia diferent en una estona tranquil·la. De dilluns a divendres, abans de 8:15 del vespre, el mirador de l'actualitat a Ràdio Estel. Mitja hora per aprofundir i per compartir.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 40 minuts sobre les 5 de la tarda i continuem aquí a Ràdio Estel i a l'Estem amb tu amb el dia més cultural de la setmana, aquest divendres, que ja sabeu que és el dia del cinema, dels llibres, de la cultura popular, de la qual parlarem més endavant amb el Albert Torres, i també de les noves tecnologies que tindrem aquesta secció quan manquin 15 minuts per acabar el programa, més o menys. Ja ho sabeu que és quan arriben els consells tecnològics de l'Estem amb tu. A més, divendres, que és el dia d'abans del cap de setmana, és el dia que diem adéu a la setmana, però a qui no diem adéu encara és el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que ja està aquí, o continua amb nosaltres, i també amb el seu convidat, la seva convidada d'aquesta
pues sí,
setmana.
I a més, una vella coneguda d'aquest programa, que és la Núria Miret. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tia.
Bueno, una vegada més, gràcies per estar amb nosaltres. Ara, sí, amb ocasió d'un llibre que acaba de sortir fa poc, l'ha editat Redbook, en la seva col·lecció en català, l'Arca, i té un títol molt suggerent, Rutes per descobrir Barcelona. Passejades a peu per fer en menys de 2 hores. Això és tot un repte, no, Núria?
Una mica, sí.
Una mica?
Una mica.
Escolta,
una mica.
La pregunta és, tu te les has fet totes?
Sí. Sí.
Caramba.
Sí, pues per exemple,
tens,
però...
Tens bones cames, eh? Tens bones cames. Quantes
sí,
rutes...
Ja has de veure les coses que expliques, perquè si no, no pots fer-ho.
Clar, clar. Tens? Quantes rutes inclous en el llibre?
En aquest llibre n'hi ha 24.
Però suposo...
N'han sortit 24 descrites, n'hi ha...
El doble.
Entre 8 i 10 més, eh?
Ah, quasi el doble, sí. Molt sí, bé, molt sí, bé. Sí. Bueno, com es estructurarà el llibre? Em sembla que és de forma radial, no?
Bé, sí.
De les passejades, això... perquè veig que comences a la ciutat assetjada, al 1714, sí. Al centre, sí. Diguem, la ciutat... La Barcelona vella, no?
Sí, bé, és el setge de Barcelona, com diu això. Jo el que volia en aquest cas era colpir una mica, colpidorament en la lectura, perquè no només és un llibre per passejar, sinó que també és un llibre per llegir-lo. Eh?
I per
volia
descobrir...
colpir una mica i entrar una mica...
En la història, en la història de Barcelona.
Perdona?
Dic, per entrar també a la història de Barcelona.
Sí, sí, és que cada vegada que passejo jo, allà em passejo, jo no estigui. De Barcelona de fora, a mi el que m'ha de saber és per què això és així i la història que tenen al darrere de les coses. I això m'interessa molt, perquè sí, eh? Perquè m'interessa. I al proposar-me a l'editorial un llibre de rutes i passejades, doncs vaig mirar tot el que s'havia escrit, i hi ha tanta cosa de Barcelona, i vaig veure que jo ho podia enfocar d'aquesta manera perquè no és actual. I jo volia explicar passejos, però amb història darrere. O per què? Històries, anècdotes, o per què les coses són com són, per què aquests carrers són així, o què hi havia aquí abans que hi hagués això...
O què es feia en aquell carrer, en aquella plaça, o en aquell edifici, no?
Clar, sí. És que una ciutat com Barcelona, que és tan antiga i té tanta història, val la pena aprofitar-la sí. Quan fas una obra d'aquestes característiques, un llibre així, perquè et dona molt de joc.
Jo tinc aquí davant la Ruta 8, que a mi m'ha fet molta gràcia, perquè hi ha una mena, diguem, de requadre o de destacat, que parla d'una cosa molt divertida. Parla, la Ruta 8 és la pena de mort quan era un espectacle, juntament per la zona de Sant Antoni Abat, no?
Per aquella...
I és que hi ha una cosa que jo no sabia, que me l'he il·lustrat, que dius...
Sí.
Amb el botxí treballava un altre professional de l'execució. L'estiracordetes. L'estiracordetes, que s'havia de penjar de les cames del reu si ens veia que el pobre no acabava de morir-se. És molt divertit, això. És molt trista, molt lamentable, perquè, evidentment, quan
se vol pera... És molt lamentable. Jo és una paraula que coneixia, una paraula familiar, i aquest és un estiracordetes. I era una persona menyspreable, és un insult.
Sí, 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 evidentment, clar, sí.
I aquí, jo crec que aquesta ruta vaig trobar per què, vegeu, això.
I perquè era un insult...
És impecable, s'ha de posar.
Sí, 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 perquè el botxí tothom sap que és una professió, com tu deies molt bé, amb mala fama. Recordem tots la famosa pel·lícula de Berlanga el Verdugo, no? Hi ha moltes pel·lícules sobre aquest tema.
Sí, sí.
Però jo no sabia lo d'aquest personatge que es posava a estirar les cames del pobre semimor, que no acabava de morir-se.
que
és molt trista, però que des de la distància, malauradament, fa una mica de
és una imatge una mica còmica.
Sí,
tragicòmica,
exactament, exactament. Sí. A veure, de totes les rutes que has fet, quina és la que creus que és la més adient per entendre l'esperit de Barcelona com a ciutat mediterrània?
Ai, ara, és una pregunta molt difícil.
Molt difícil, ho sento, eh? Sí. Ha sortit
aquesta
així.
Aquesta és una pregunta molt difícil, perquè Barcelona té moltes àrees.
Ja.
Barcelona són cada barri un poble. Barcelona, cada barri té un centre amb uns carrers, si tu vols viure i comprar-ho tot i treballar, no cal que et moguis d'allà.
Sí, és veritat,
si no
és veritat.
Però per mi Barcelona, el nucli del qual ha partit és el Born.
El Born.
És la Barcelona medieval.
La Barcelona medieval és més mediterrània, per dir-ho així.
Per mi sí.
Sí.
Per mi sí. Després hi ha les platges, i després hi ha la Barceloneta, però això és molt modern. Per mi la Barcelona com a ciutat medieval, perquè a l'edat mitjana té tota mena de gent que hi ve, és una ciutat que viu molt del seu port que no té, perquè només té platja. És la Barcelona mediterrània. La ciutat mediterrània és la ciutat medieval per mi.
Mm-hmm. Barcelona, en certa mida, que deies això dels barris, és perquè abans aquests barris... No eren Barcelona, no? Eren...
No, clar.
Clar, eren petits, no dic pobles, perquè no arribaven a pobles, però petites viles, no? Com la Vila de Gràcia, o Sants, no? Sant Martí de Provençals, no?
Déu-n'hi-do. Els grans que eren, Gràcia és el poble més modern de tots, però els altres són antiquíssims, i Déu-n'hi-do. Les Corts, per exemple... les coses arribaven fins a on ara és el carrer d'Aragó.
Llavors tot allò era les Corts.
Les Corts arriben fins al carrer d'Aragó.
Sí, de manera que,
clar, quan s'obren les muralles, quan s'enderroquen les muralles, tot això queda inclòs dins de Barcelona, però, per exemple, era un poble gran important, Sant Gervasi de Cassoles, també està esqueixat perquè la Ronda General Mitró va matar. Però era un poble, Déu-n'hi-do, important, Sabià, també. Sant Andreu del Palomar, Déu-n'hi-do, Clot.
Sí, clar.
Sant Martí de Provençals, Déu-n'hi-do, sí, eren pobles importants, agrícoles la majoria, però més amb una capacitat de comerç i de negoci important, perquè el Pla de Barcelona, tot el Pla de Barcelona, és una zona rica i emprenedora des del dia número 1, des del dia de l'Àsia.
És curiós.
Sí,
és curiós perquè tu aquests 24 recorreguts a peu en menys de 2 hores li dones un títol sobre el que es pot fer també en aquestes rutes. Per exemple, la ruta 9, dius la dels còctels. És molt curiós. La ruta 8 hem vist que era la de les execucions, no? Això, per què ho vas fer així? Per fer-lo més, diguem, més interessant el llibre, perquè aquestes rutes tinguessin també la seva atracció més enllà de lo històric o de lo, diguem, típicament barceloní?
Sí, clar, perquè, aviam, tu saps més bé que jo que hi ha tanta publicació sobre Barcelona, hi ha tants llibres, s'escriuen cada any tants llibres de Barcelona, que quan a tu et diu l'editorial, et diu, mira, te n'encarrega un i en parlem, aviam com el fem, el que busques és una cosa que potser no s'hagi fet i mirades alternatives al que Barcelona és i per això trio rutes una mica estranyes.
Mm. Originals, personals.
Sí, que una mica diferents. Sí,
sí, diferents que les, en certa mida les has creat tu, les has sí. organitzat tu com si fossis un operador.
Sí, és que de fet la idea era aquesta, no? Sí. Em converteixo en un guia turístic i jo què hi ha? Sí. Què veig? Jo, hi havia 45-50 rutes previstes per anar descartant-ne, perquè els llibres de l'Arca tots tenen el mateix nombre
de pàgines. Una mida de plana, sí. Aquesta, sí, concretament, 286, sí.
Sí, sempre són 350.000, 400.000 espais.
Sí, sí,
i
sí.
I això
sí.
vol dir que, saps, que no poden sortir les 45.
Clar.
Però tu has previstes perquè alguna et pot fallar, perquè no és... les coses són molt distants i no són 2 hores, sinó 5, que necessita la gent per fer-les. I dius, no, aquesta no, per interessant que sigui. I aleshores vas traient coses i mentre en treus te'n surten de noves, que són les que dius, ostres, aquesta no la tenia prevista i em dóna molt de joc. I hi ha una de còctels i una altra de vermuts, per exemple, perquè a Barcelona això està molt de moda.
Sí.
I és així. No érem gaire amics de l'editorial ni jo de posar comerços, perquè els comerços es posen tancada a la tarda. I trobar-te que això no existeix, però aquestes dues rutes de còctels i de vermuts, que són les úniques, que parlen de botigues, que parlen d'establiments,
sí.
Sí que tot el que surt està molt construïdat i és molt estrany que tanquin. De manera que es mereixen una ruta perquè està de molt bé, perquè a més tant una cosa com l'altra, o sigui, són dues matèries, són dos menjars, els còctels i els vermuts a Barcelona, que a Barcelona tenen molt de recorregut històric, també. No és una cosa de moda i prou, sinó que tenen recorregut, de manera que valia la pena fer-les. Al costat de la pena de mort o de qualsevol altra.
Sí, sí, sí. El llibre està molt ben il·lustrat. Hi ha molta il·lustració d'arxiu, suposo, però has fet fotografies tu també o tot
no,
és d'arxiu?
No, no, no. La il·lustració
és tot d'arxiu.
És d'algú de dintre de l'editorial.
Sí.
Que sempre ens il·lustra i que ho fa molt bé.
O sigui que tu, perdona, Núria, tu no has intervingut en el muntatge,
sí? No.
Ah, doncs està molt ben fet,
Jo he fet el text.
Sí, sí.
Tot el text és meu. I aleshores una persona dintre la editorial busca la il·lustració. Pues... el que sí que veig és el llibre en PDF abans que surti.
Sí, i dones el teu punt de vista.
I m'ho torno a llegir per si hi ha algun error, alguna cosa que s'ha de canviar o així. I llavors veig les il·lustracions i sé perfectament que si alguna... a mi no m'agrada, jo puc dir-ho. Ai, aquesta? Però no m'hi he trobat mai, ho fan molt bé.
No, són molt maces, de veritat que...
Estan molt treballades, eh?
És que, a més, jo penso que no tan sols és un llibre de rutes per descobrir Barcelona, sinó també un llibre per entendre la història de Barcelona, perquè, per exemple, la ruta número 12... es diu Rieres i Fonts, i parles de les bugaderies aquelles famoses que les senyores anaven a Horta, no? Anaven amb les estelles plenes de roba, aquestes grans que eren... que encara, no sé si queda algun, no sé si...
Em sembla... en queda un a Montcarrer.
En queda un a Montcarrer,
queden
no?
Queden restes. Sí,
queden restes, que és una pena perquè realment és tot un moment d'història, no?, i que s'ha de respectar, s'ha de tindre en compte que no tot tenen que ser edificis moderns i rascacells i coses d'aquestes, no?, sinó que també això té que conservar-se. Vull dir, no es pot viure...
Clar, és que a més, Barcelona és això.
Clar, no es pot viure tan sols del famós monument o del famós cosa aquesta de forma fàl·lica, no?, que hi ha a la plaça de les Glòries, no?
Sí. S'ha de viure... De tota manera, fixa't que jo no som una Sagrada Família en aquest llibre.
No surt, per exemple, no, curiosament.
No surt, no, perquè no cal.
No, clar. No, tampoc surt... bueno, no surt de Gaudí, surt tan poques coses, no? Tampoc surt la Casa Batlló, em sembla, no?
Sí.
O sí, la
Casa Batlló surt, sí. La Casa Batlló, la Pedrera, surt tot
això. El Parcuell també, sí.
Té una història fabulosa, el Passeig de Gràcia, una història antiquíssima i fabulosa, que valia la pena explicar-la, perquè quan passes per allà no n'ets conscient. Ets conscient del modernisme, perquè és tan espectacular que no te'n pots estar, però de tot el que ha passat abans i que hi havia abans no n'ets conscient.
I
aleshores valia la pena posar-lo.
I veritat que ha canviat molt el Passeig de Gràcia de quan va començar ara?
Home, sí, però el Passeig de Gràcia primer és un camí, amb algun convent, després és el segle XIV, i després es forma en un lloc on hi ha com una mena de Tibidabo, tapats d'atraccions, amb cafès i balls i tal, i arriba un moment en què comença a urbanitzar-se, d'una manera plena i espectacular. O sigui, és un dels carrers que ha sofert més canvis en uns anys. Després d'una època ençà, sí, que nosaltres hem vist que han caigut edificis per aixecar blocs, per exemple, aquell edifici de la Borsa que hi ha, que t'agafa un atac de cor quan el veus, perquè és espantós. Però el Passeig de Gràcia, des del segle XIV fins al segle XIX, que se'n comencen a construir, XIX-XX, la Pedrera, la Casa Batlló i totes aquestes coses, és que no tenia res a veure amb el que era.
Un dels grans carrers de Barcelona. Rutes per descobrir Barcelona, passejades a peu per fer en menys de 2 hores. Això és el que proposa la Núria Midet, un altre llibre magnífic editat per Red Book, a la seva col·lecció L'Arca, que recomanem perquè ajudarà a entendre millor Barcelona i, a més, ens donarà la possibilitat de fer aquestes passejades i descobrir llocs i aspectes de Barcelona que no teníem clars. Gràcies, Núria Miret, i felicitats per aquesta nova feina, aquest llibre magnífic que has editat ara.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu-siau.
Bona tarda. Gràcies.
A tu. Adéu-siau.
Bé, doncs, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, fins aquí un divendres
més.
Recordem als nostres oients que dilluns vinent tenim un programa especial.
Dilluns en tindran que tornar a suportar.
I, a més, durant tota l'hora, perquè tenim aquesta hora de 5 a 6 de la tarda per parlar dels Goya.
Hi haurà altres companys, no parlaré jo sempre.
Bueno.
Que quedi clar.
S'ha de dir.
Que no vull ser pesat.
Sí, amb entre altres, el Carlos Mir, que l'hem tingut abans.
El José López Pérez, trucarem a crítiques de cine i periodistes, o sigui que intentarem, i evidentment donarem talls de lo que ha estat la cerimònia dels Goya.
Per suposat, doncs, Miguel Fernando, dilluns vinent a tornar a matí, i el divendres, això mateix. Divendres vinent tornem.
Adéu-siau.
Família, anem a la publicitat i tornem amb l'Albert Torres i la cultura popular.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Cerdanya 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí. Grups de veneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes, a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel.
I amb aquesta sintonia encetem una setmana més d'aquesta secció de cultura popular. Albert Torres, molt bona tarda, molt benvingut.
Molt bona tarda. Doncs una setmana més ens agradaria parlar-vos de cultura popular, que és allò tan nostrat, allò que podem anar per tot Catalunya i sempre aflora, cada dia, a qualsevol lloc, a qualsevol plaça major. Avui, però, us volíem parlar de Santa Eulàlia perquè estem a les portes ja de la Festa Major d'hivern de la ciutat de Barcelona. I un dels actes més característics de la Festa de Santa Eulàlia, precisament, és és la mostra de gegants, que comença demà. Una d'elles, també, d'altra banda, és la processó de les Laies, on hi participen totes les gegantes i gegantones de la Ciutat Vella. Aquell dia, en honor a la patrona de la ciutat, encara falten uns dies, totes són rebatejades amb el nom de Laia. Doncs aquestes mateixes peces enguany estaran exposades al Palau de la Virreina els dies previs a la Festa Major d'Hivern de la ciutat. A la mostra, que s'obrirà el dia 4 de febrer, hi haurà desenes de gegantes. No hi faltaran les Laies de la Plaça Nova, del Pi i la simpàtica gegantona, però també hi serà la Reina de Saba, la Violant de la ciutat, la Marieta del Casc Antic, la Maria de la Barceloneta, la Lola del Raval, la Mercè de Sant Jaume... D'altra banda, però, la processó de les Laies es farà diumenge 12 de febrer, és a dir, aquesta setmana no, aquest cap de setmana no, el proper, que és precisament la Diada de Santa Eulàlia a les 7 de la tarda. Com és tradicional, les gegantes es concentraran a la plaça de Sant Josep Oriol, on es farà una xocolatada, i repartiran la menja típica de les festes, que són les aspes de Santa Eulàlia. Tot seguit començarà la cercavila, que recorrerà diversos carrers de Ciutat Vella i acabarà com havia de ser a la plaça de Sant Jaume, amb els balls d'honor. Aquesta cercavila estarà també encapçalada per les Laies, la Laia de la Plaça Nova, l'Eulàlia del Pi i la gegantona Laia. Per tant, aquest any les Laies tornen a ser unes de les protagonistes de les festes de Santa Eulàlia, que, com dèiem, comença demà amb aquesta exposició al Palau de la Virreina, que és normalment on podeu veure els gegants. Recordem, baixant per la Rambla de la Rambla, la Rambla de Barcelona, entrant a la dreta al Palau de la Virreina, allà podreu trobar tots els gegants. Demà, també, 4 de febrer, us volíem explicar que és l'any nou xinès. Sempre parlem de la cultura popular catalana, la típica, la nostra, la de tota la vida. Però també, des de fa molts anys, tenim una comunitat xinesa molt important a Barcelona, a Catalunya, i ells, concretament, fa anys també que celebren ja l'any nou xinès, que és una jornada festiva, té lloc demà, precisament dissabte 4, i dona la benvinguda a l'any, atenció, 1475, res de 2017, 1475, dedicat al gall, sabeu que són els cada any el dediquen a un animal. La ciutat ha consolidat la celebració de l'any nou xinès, un acte que té lloc a moltes ciutats del món i que a Barcelona se celebra conjuntament amb la participació de les comunitats xinesa i catalana, mostrant el seu caràcter obert, la diversitat cultural i el compromís de convivència intercultural. Doncs demà hi haurà un inici de la desfilada al Parc de l'Estació del Nord, a 12:15, que passarà pel carrer Vilanova, Roger de Flors, Ribes, Nàpols, Ausias Marc, el passeig de Sant Joan, i acabarà el passeig de Lluís Companys. Arribarà més o menys que aquesta desfilada de cultura popular xinesa, una cosa fantàstica, cap a 12:15, i hi haurà un espectacle musical molt vistós entre 12:15 i a les 2 de la tarda. També un any més em dedica al districte de l'Eixample, acull aquesta festa amb la participació d'unes 1.000 persones i més de 50 entitats. És a dir, que la rua, els trabucaires, lleons, tambors i grallers, farfullets i bestialots, etc, etc. Hi haurà doncs un espectacle molt complet demà al matí a la ciutat de Barcelona, a tot el centre. Recordem que la comunitat xinesa a Barcelona doncs, són gairebé unes 20.000 persones. Coincideix que aquest any, doncs, amb el 28 de gener, ja acaben el dia 15 de febrer. Són les primeres celebracions que fan coincidint amb el primer mes lunar i que acaben amb la festa dels fanalets, que és molt bonic també, i que us emplacem a participar-hi doncs, a partir de la setmana que ve, que us ho tornarem a explicar. Però si hi ha una cosa típica d'aquesta setmana que, evidentment, doncs, tots heu recordat, és la Candelera, que va ser precisament ahir, dia 2, i per què la celebrem? Doncs també és molt interessant. El 2 de febrer, la Candelera és una diada al vell mig de l'hivern, que clou, diguéssim, el cicle nadalenc. Però què se celebra? Doncs us explico. La Candelera és una festa religiosa que es fa 40 dies justos després de Nadal. Commemora la presentació de Jesús al Temple de Jerusalem. A la tradició jueva, les mares havien d'esperar-se 40 dies després del part per purificar-se i fins aleshores no podien presentar el nadó davant les autoritats religioses, per si de cas també. Aquest ritual es materialitzava amb una oferta i una benedicció d'espelmes de cera. És una de les festes més antigues entre totes les que té dedicades la Mare de Déu durant l'any. La va introduir el papa Gelasi l'any 496. L'any 496, Però com passa molt sovint en el calendari festiu, aquesta festa religiosa té un rerefons anterior, una mica pagà. Hi ha qui creu que podria ser hereva d'antics costums romans que es feien durant les parentàlia, en què hi havia processons amb espelmes. Però sembla que el sentit de la festa era totalment diferent. Servia per a retre una espècie de culte a les ànimes dels difunts. Fins fa pocs anys, a les esglésies es recreaven unes processons molt similars a les que devia fer Maria una vegada passada la quarantena. Se n'encarregaven dones, sobretot les que havien estat mares feia poc, i portaven grans candeles enceses. Però això és una de les moltes festes de la llum que es fan, i jo em creu que les espelmes beneïdes aquest dia tenen virtuts protectores. És a dir, que si veu anar ahir a l'església, us van donar l'espelma, etc., guardeu-la tot l'any, perquè això va bé. Per tots aquests motius, i perquè clou el cicle nadalenc, la Candelera és un dia important del calendari festiu, i no cal perdre'l, recordeu. Per això, els més puristes de la tradició dicten que no es pot treure el pessebre ni els guarniments de Nadal fins que no arriba aquesta data. Menys mal que aquest any hem tingut una mica de fresqueta, perquè a vegades al febrer ja fa una mica de calor, fins i tot, i ens fa tants dies del Nadal que ens fa estar mandra tenir-ho allà tot guarnit encara. Però vaja, la tradició mana i, per tant, adaptem-nos-hi, recordem i no perdem aquestes tradicions tan nostrades. Finalment, com cada setmana, us fem una mica d'agenda de sardanes. Sardanes que tindran lloc aquest cap de setmana, dissabte 4 i diumenge dia 5. Per demà, per començar, doncs, demà 4, tenim una ballada a Esponellà, a la plaça Major d'Esponellà, al Pla de l'Estany, a les 4 de la tarda. Enguany és el centenari de Pep Ventura, per tant, un concert tribut a Pep Ventura. Demà, també dia 4, al Teatre Jardí, la plaça Josep Pla de Figueres, a les 9 del vespre. Tenim l'aplec de Sant Sebastià, l'ermita de Sant Sebastià de Caldes de Malavella, a la Selva, a 11:45 del migdia. I tenim un concert, un ball de l'Esbar d'Ensaire Sant Vicentí, de Cal Soler, al plaça de la Generalitat de Sant Vicenç de Castellet, demà també dissabte a la tarda. Anem a l'agenda del diumenge. Normalment els diumenges doncs, hi ha més activitats encara de cara a les sardanes. Sabeu que és el dia doncs, en temporada, per dir-ho així, doncs, laborable, en què més activitats hi ha. Doncs diumenge tenim la ballada a Palau Saverdera a les 12 del migdia, una ballada a Capmany, a la plaça de l'Església, a l'Empordà, a les 12 del migdia. Tenim el 37è aplec de la Candelera, en parlàvem de la Candelera, al Centre Cultural Joan Ferrat de Cabestany, al Rosselló, diumenge a 2:45 de la tarda. A Barcelona, com no podia ser d'una altra forma, la ballada a la plaça de la Catedral d'un quart de 12 del migdia. I també a Sant Just d'Esvern, al Parador, tenim a les 12 del migdia una ballada i la Festa de l'Os, a la plaça Major d'Arlés, al Vallespí, a les 11 del matí de diumenge. Una festa molt coneguda, que val la pena anar-hi si us hi podeu escapar. Fins aquí l'agenda de les sardanes i la cultura popular d'aquest cap de setmana. Moltes gràcies, Lluís.
Gràcies a tu, Albert Torres. Una setmana més la cultura popular i l'agenda aquí a Ràdio Hostel. I ara estem amb tu. I ara anem a escoltar unes petites peces musicals que us hem preparat amb molt de carinyo, amb el Mario Ramírez i la Marga Font, que és la productora d'aquest programa, ja ho sabeu. Anem a escoltar The Wanderer de Dion. O Dion, com es digui. I know a rosy on my chest, 'cause I'm a wanderer. I'm never in one place.
knows I'm a wanderer.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero. Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel. Fent església.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. A l'Hotel de Serres t'esperen tres espais únics pels teus moments únics. El Sueño, la nostra terrassa a l'àtic, amb bar, piscina i vistes al Mediterrani. Lenin, perfecte per un cafè a mig matí o per tastar els millors còctels amb la música del nostre DJ. I el privat del nostre restaurant, l'Informal, amb capacitat de fins a 120 persones, on tastareu la millor cuina del xef amb estrella Michelin, Marc Gascons. Tres espais totalment privatitzables pels teus moments més especials. Descobreix tot el que l'Hotel de Serres t'ofereix a hoteldeserresbarcelona.com i al 93 169 1868.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Passen 12 minuts sobre les 6 de la tarda i ja sabeu aquesta sintonia, el que marca, el que significa. Comença la secció més tecnològica de l'Estem amb tu, la secció més tecnològica dels divendres, per totes aquelles persones que estan interessades, i si no, doncs també en les noves tecnologies. I parlem, doncs, de què? La setmana passada, si vau estar amb nosaltres en aquesta hora, més o menys, us en recordareu que vam parlar dels resultats financers d'Alphabet, que era Google, i també dels de Microsoft. I ara anem a parlar una miqueta, només una miqueta, dues pinzellades sobre els resultats de Sony. De Sony. I per què de Sony? Bé, doncs perquè té notícies molt interessants pel que fa a la seva divisió de consoles. Estem parlant de la PlayStation 4 i les seves tres variants. Són la PlayStation 4 normal, la PlayStation 4 Slim i la PlayStation 4 Pro. Per què? Doncs perquè aquestes tres seccions han vingut una miqueta al rescat del que és Sony, el global, perquè, bé, ha tingut pèrdues bastant importants a la seva divisió, sobretot a pel·lícules, però també d'altres coses, i d'això en parlarem després una miqueta. Però ara, el comentari, la notícia important, la dada, és que Sony aquest últim trimestre ha fet, per dir-ho d'alguna manera, el seu rècord de vendes de PlayStation 4, que això no està pas malament. Durant aquest últim trimestre va vendre més de 9,7 milions de consoles, tenint també en compte que aquestes dades incloeixen, doncs, les dades nadalenques, que és normal, les dates nadalenques es ven més, però, tot i així, el Nadal de l'any passat van vendre menys. Per tant, han fet el seu rècord de venda de consoles i fan un acumulat de més de 50 milions en total de consoles venudes des de que va sortir al mercat. A més, també han publicat les dades de videojocs, han venut durant aquest últim trimestre 50,4 milions de videojocs, que no està pas malament, amb propostes com Uncharted 4, amb propostes que vindran com God of War 4, molt interessant. Ens podem pensar o podem assumir que la consola de Sony tindrà una vida molt i molt estable i, bé, ben rica, en contingut. Tot i així, la nota dolenta de les xifres de Sony d'aquest últim trimestre és la divisió de Sony Pictures, les pel·lícules. Tot i que hem tingut el Miguel Fernando Ríguez de Villalobos abans, li podríem haver comentat, però bé. El resum és que durant l'últim exercici la divisió de pel·lícules ha tingut pèrdues, només, o sigui, parlem de pèrdues, de 920 milions de dòlars. Agafa't a la cadira. 920 milions de dòlars. No està pas malament. Sort que la divisió de PlayStation, la divisió de videojocs, ha vingut una miqueta al rescat i ha pujat aquestes xifres per bastant. Tot i així, de telèfons mòbils, direm que han venut bastant poc, però també han tingut molts pocs gastos. Per tant, la xifra està una miqueta en equilibri. Això és el que, pel que fa a Sony. Ara anem a parlar d'una batalla legal d'una companyia que està molt relacionada amb la tecnologia. Estem parlant de BlaBlaCar. Eh? Potser us sona aquest nom. BlaBlaCar, què era això? Què és BlaBlaCar? Bé, BlaBlaCar és una companyia que opera a internet i als telèfons mòbils per aplicació, l'aplicació del telèfon mòbil, per compartir despeses de viatges amb cotxes privats. Eh? Per exemple, escolta, que jo he d'anar a Madrid tal dia. Doncs miro a BlaBlaCar a veure qui se'n va a Madrid i posa el seu cotxe i diuen, mira, tu em pagues 20 euros i per 20 euros anem a Madrid junts i ja està. Eh? 4, 5, les 5-6 hores... que sigui el viatge, bé, doncs anem. Vale, això és una cosa que porta funcionant a Espanya uns quants anys ja, si no ho sabíeu, doncs ara ja ho sabeu, i, clar, una cosa com aquesta, doncs, ha aixecat, bé, suspicàcies, eh?, dins els sectors, doncs, dels autobusos, per exemple, dels trens també, etc. I, per tant, BlaBlaCar portava ja un temps de judici, a judici amb Confebus, que és una de les grans companyies d'autobusos de transport nacional aquí a Espanya. I per què parlem de BlaBlaCar i per què parlem de les, bé, picabaralles legals d'aquesta companyia? Perquè després d'un parell d'anys, el judici de BlaBlaCar contra Confebus s'ha declarat que BlaBlaCar no ofereix un servei de transport públic i per tant no ha de complir amb la llei concreta de transports públics. Per tant, s'ha declarat a BlaBlaCar, per dir-ho d'alguna manera, innocent. BlaBlaCar és legal i pot continuar operant a territori nacional. Això és el que ha passat fa no res pel que fa a BlaBlaCar i, per tant, no hi ha competència deslleial i BlaBlaCar pot continuar operant. Bona notícia pels que, bé, facin ús d'aquest servei. Anem a canviar de tema, tornem als videojocs i ara anem a parlar d'una de les companyies més messiàniques dels videojocs per ordinadors que n'hi ha, que és Valve, la propietària d'aquest sistema que es diu Steam, Steam, i que és un programa d'ordinador que serveix com una biblioteca de videojocs al teu ordinador. Llavors tu pots comprar videojocs allà i pots utilitzar-los, jugar-los des d'allà, no? Des d'aquesta aplicació. Per tant, és una miqueta un tot en un. Pots tenir amics dins la plataforma, pots afegir amics, pots enviar missatges a aquests amics mentre jugues, tens una miqueta de tot. I què passa? Què està passant? Bé, aquest programa també funciona com a tenda, no? I durant aquests últims anys també s'ha dit que Steam és un dels responsables pel que fa al per dir-ho, el parar una miqueta la pirateria als videojocs d'ordinador, no? Perquè és un problema que hi ha hagut durant tots aquests anys. Molta pirateria, moltes descàrregues il·legals de videojocs a l'escena dels ordinadors. I Valve, amb el seu Steam, amb aquest model de negoci de preus baixos i moltes rebaixes durant tot l'any, el que han fet és que la pirateria baixi una miqueta. Bé, doncs, què passa ara amb Valve? Per què parlem de Valve? La Unió Europea ha iniciat una investigació antimonopoli per les pràctiques de bloqueig territorial de les claus de videojocs. Parlem una miqueta d'això. Què signifiquen les claus de videojocs? Tu, a Steam, quan compres un videojoc, realment no estàs comprant una edició física del videojoc, com quan tu vas al Corte Inglés i agafes un joc físicament de la Play 4 i passes per caixa i t'ho emportes. Doncs Valve no funciona així. Valve funciona amb... Bueno, Steam no funciona així. Steam funciona amb codis. I tu, aquest codi, quan el compres, pots anar al programa, ficar-lo dins la màquina i la màquina entén que ho has comprat i ja pots accedir a aquest videojoc, no? I què passa? Doncs que aquests codis funcionen amb alguns amb bloqueig territorial, el que significa que tu no el pots activar si no estàs dins d'un cert país. Hi ha codis de la zona de Rússia, hi ha codis de la zona d'Europa Central, etc, etc. I què passa? Doncs que aquest sistema, la Unió Europea, considera que no és massa lleial. Parlem d'això. Moltes tendes de revenda de videojocs el que fan és oferir descomptes molt forts depenent de les regions dels codis. Per tant, si tu vols comprar un videojoc com podria ser un dels grans llançaments d'aquest any, el Battlefield 1, vale? És un joc molt interessant, de trets en primera persona, el vols comprar per ordinador, però el vols tenir baratet. Doncs en comptes de comprar una versió del teu país, de la teva zona, te'l compres de Rússia, que potser te'l venen per un 50% més barat. Això, segons la Unió Europea, és contrari a les seves lleis. I què passa? Doncs que diuen que el bloqueig territorial perjudica la lliure competència, sobretot dels desenvolupadors més petitets. Per tant, haurem de veure què passa amb tot això, perquè és una cosa que està succeint ara mateix, és notícia calenta, calenta, i veurem si hi ha multes, si hi ha aturament d'aquesta pràctica, ho veurem, perquè és una de les coses més establertes en aquest sistema des de fa molt i molt temps. I ara ja per acabar l'última notícia, l'últim tema del que us vull parlar. És una bona notícia, una notícia molt i molt interessant, i és una de les aplicacions de la tecnologia a la salut, que de vegades també es fa i és important parlar-ne. Un dispositiu, anem a parlar d'un dispositiu que llegeix la ment i que permet als malalts de paràlisi profunda comunicar-se. Això es tracta d'un nou projecte d'un centre de neuroenginyeria de Ginebra. I què han fet? Doncs han creat un sistema que interpreta certes senyals elèctriques del cervell d'un malalt de paràlisi profunda com a resposta. I què poden fer? Doncs poden plantejar preguntes i les persones que estan allà poden respondre sí o no. I depenent dels estímuls elèctrics que rebin, poden interpretar si han dit sí o si han dit no. Molt interessant. I també molt important, perquè aquestes persones tu no saps realment com estan, si estan bé, si estan malament, si estan fins i tot conscients, per dir-ho d'alguna manera, no? Estan allà o no estan? Què està passant? Doncs ara ja tenim una manera de saber-ho. Després de 10 dies de fer proves, els científics estimen que la precisió d'aquest sistema és del 70%. I mica en mica s'avança tecnològicament en salut, i això també és important i s'ha de tractar, i més aquí a l'Estem amb tu i a Ràdio Estel. I el següent pas d'aquest equip de científics, bé, doncs, desenvolupar un sistema perquè puguin escollir aquests malalts lletres directament i puguin comunicar-se no només amb sis o nos, sinó també amb paraules. Amb això, finiquetem, diem adeu a aquesta secció de tecnologies per aquesta setmana. Ja ho sabeu, divendres vinent tornem amb moltes més notícies. I ara anem a continuar amb una altra cançoneta que us hem preparat amb molt de carinyo amb la Marga i el Mario. Anem a escoltar Personal Jesus de Johnny Cash.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith.
reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero. Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel. Fent església.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Manquen 4 minutets de programa i ja arriba el moment de dir adéu. De dir adéu una setmana més de l'Estem amb tu aquí a Ràdio Estel. I ho fem amb A Forest, de The Cure. A les vies de so, el Mario Ramírez. A la producció, la Marga Font. Direcció, el Toni Guerrero. I avui us ha parlat el vostre amic, el Lluís Torrelles, com cada divendres. Us recordo que dilluns vinent, ja ho sabeu, teniu un programa especial dels Goyes a partir de les 5 de la tarda amb el Fernando Ruiz de Villalobos i els seus col·laboradors, ja ho heu sentit abans, Carlos Mir, etc etc. Per tant, ja ho sabeu, sigueu bons aquest cap de setmana, prepareu-vos, passeu-ho molt bé, passeu-ho molt bé. Mireu els Goyes, si podeu, també, perquè això que us emporteu. I us veiem, us parlo, divendres vinent. Vagi molt bé. Adéu. We'll be right back.
Estem amb tu, Toni Guerrero.